Radio Vilafranca.
I 8 minuts, som dimecres i aquesta tercera hora comença sempre amb els amics de Vinzeum aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca i comença amb música. Avui amb l'Amy Winehouse. Comencem presentant els convidats i explicant-vos què venen a explicar-nos i entendreu el perquè d'Amy Winehouse. Avui presentem el Vilapensa, aquesta sisena edició del Festival del Pensament del Penedès que tindrà lloc del 4 al 19 d'abril a Vilafranca i arreu del Penedès. I ens acompanya el seu director, Jordi Sàbat. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I el Jordi Ribas, coordinador de l'activitat cultural de Vinzeum. Benvingut.
Molt bon dia de nou.
Jordi Sàbat, tu has triat Amy Winehouse, aquest Back to Black. Per què?
Sí, perquè hi ha moltes maneres d'enfocar el tema de la mort. També es pot enfocar el tema de la mort des de la vida. Amy Winehouse, amb aquesta cançó, Back to Black, Tornar al dol, en la seva lletra parla que darrere d'un desamor repetit, ella mor 100 vegades en vida. Torna al dol. Concretament diu, has tornat amb ella, tan lluny de mi, jo trepitjo un camí convuls, la meva sort està escrita, tornaré al dol de cada dia perquè m'has deixat. Moriré 100 vegades. Bé, hi ha... el dol, el desamor, la solitud, el cansament vital, el desengany, el menysteniment, són estats d'ànim que, en el cas patològic, esdevenen patologies mèdiques i que s'han de tractar, però que acosten molt aquesta frontera ambigua, aquesta, com aquesta membrana d'osmosi que hi ha entre la vida i la mort, no? De tal manera que hi ha gent que viu la mort en vida, com sabem. I Amy Winehouse és així. De fet, ella, la seva vida va ser un desastre, pobra, i amb 27 anys va morir després d'una vida... D'aquí ve també la seva genialitat. Sembla que els artistes, si no pateixen, no treuen tota la seva potència. Amy Winehouse ho va treure, però va pagar amb la seva vida als 27 anys.
Aquesta sisena edició del Vilapensa està dedicada a la mort, llums i ombres. Em sembla que és una dèria del Jordi Sàbat que volia abordar la mort, malgrat tots els tabús i pors que genera.
Sí, perquè normalment s'associa la mort a la foscor, a la buidor, a la tristor, a la negritud, al no-res completament. Clar, fer un festival sobre aquest, el que en filosofia es diu materialisme dialèctic, no? Enfocar un festival de la mort amb aquesta visió potser hagués durat un parell de dies, no? Perquè és que no dona per gaire més. En canvi, la cultura que coneixem, tots els mites, les religions, les tradicions, la mitologia, des de que en tenim coneixement de l'existència humana, demostren que justament el que busca l'existència humana és la seva continuïtat, no? D'alguna manera és un sortilegi contra la mort. Parlar de la mort és parlar de la vida. O dit d'una altra manera, la mort també ha sigut, encara que sembli una mica provocador, ha sigut un principi, un motor de vida. La por, el desossec a la mort, ha provocat la cultura, és el motor de la cultura, que es traslada amb tot això. Amb la qual cosa vull dir que que no volíem parlar de la mort i hem estat 6 anys. 6 anys, perquè des de l'any 1 que ho volíem fer, hem estat 6 anys rumiant com ho podíem fer.
De quina manera?
De quina manera, i ens semblava molt complicat. Després m'agradaria explicar-ho en un cas molt concret, no? Per tant, volíem enfocar-ho també des de Le Rochefoucauld, no? Le Rochefoucauld, aquest pensador de la Il·lustració, diu que ni el sol ni la mort se'ls pot mirar de cara perquè enlluernen molt. Hem de trobar una posició de mirar-ho, no? I aquesta posició vol dir que podem trobar-hi una espurna de llum. I aquí, d'alguna manera, el logo del festival ve a dir això. No és una foscor, sinó hi ha una espurna de llum. Cadascú aquesta espurna de llum l'entendrà i l'omplirà com voldrà. Com sigui, no? Però és evident que hi ha molt més, diguem-ne, material fet culturalment des de la història de l'home en el que veu llum, que no pas, per dir-ho d'alguna manera, un ateisme, com seria un materialisme dialèctic, un ateisme definitiu, diguem-ne, no? Que no deixa de ser un descobriment de fa 3 o 4 segles al respecte. No? Vull dir que hem procurat que hi hagi la llum i les ombres.
Deies que volies explicar un cas concret que ens ajudaria a entendre-ho.
Sí, sí, perquè a vegades, ja que has fet la pregunta aquesta, si no, no ho pensava d'això, no? Però aquí hi ha una història interessant, és, a veure si ho sabré trobar, de l'experiència d'una infermera de Pades, en el que d'alguna manera explica una anècdota de l'atenció a una malalta, no? Assegut a la vora del llit, li demano què t'han dit que tens, amb el cap reposant el capçal, la malalta, la serenor el rostre, la pau imperturbable, un càncer i que m'estic morint. L'habitació és espaiosa, enorme, els finestrals ara closos enormes, els del mig, una porta que dona al balcó. Abans d'entrar a la cambra, el marit ens ha llegit fil per randa com cada dia totes i cadascuna de les incidències. A la llibreta nota amorosament el que la malalta ha menjat, el que ha pres, com ha dormit, tots els detalls anotats minuciosament. I a la pregunta de... Després de l'habitació, sempre un fill i un altre, la pau imperturbable són el rostre, i a la pregunta un altre cop, què t'han dit, què tens? Un càncer, i que m'estic morint, i què penses? Què vols que pensi? Estic molt satisfeta de la vida que he portat. Aquesta és una anècdota d'una infermera de Pades que m'han passat, en el que demostra no només aquestes ganes de sobreviure, però també l'acceptació. I també una acceptació en pau. Una acceptació en pau. Què vols que et digui? He viscut bé. Això t'ho diu una moribunda de càncer condenada. Això és fàcil de llegir-ho, eh? Però ha de ser molt difícil passar-ho. I segurament que ens deuen escoltar en aquests moments gent que o ha estat o està en una situació, amb un familiar pròxim, o ha estat, en el que està vivint aquesta experiència. El Vilapensa de la mort vol anar cap aquí. El Vilapensa de la mort no contestarà el què és la mort ni el per què ens morim, però sí que contestarà el com ens morim. Com ens morim i com ens podem ajudar a que aquesta mort sigui, em surt la paraula plaent, perquè jo sóc curt de vocabulari, però ja s'entén ràpidament que no és problema, sinó que sigui el més confortable possible, perquè, com diuen els experts del servei de pades i els psicòlegs, quan més acceptem la mort, millor morim. Quan més la rebutgem i ens rebel·lem, pitjor morim.
21 actes i una quarantena de ponents participen enguany al Vilapensa, que es vertebrarà a partir de les figures de Tolstoi, de Shakespeare, de Leonard Cohen, de Lorde, fes-nos 5 cèntims.
És el que comentava abans, no? El que comentava abans amb l'Amy Winehouse, no? Persones que han estat decisives en la cultura humana, del que portem, i que tenen alguna cosa a dir respecte a la mort. En el cas de Leonard Cohen, per exemple, que vindrà un gran amic seu, especialment de Madrid, amic seu de 30 anys de convivència junta, l'Alberto Manzano, un periodista de Madrid, ve expressament. Ell comenta, no?, que Leonard Cohen, quan va ser desahuciat per la medicina, ell va crear un disc que molts entesos diuen que és el millor que s'ha fet al segle XXI de moment, que és que els genis treuen tota la seva genialitat, ho expressen amb el que ells saben fer, que és el pensament, la genialitat, que per això han arribat a esdevenir icones de la cultura, i gràcies a ells nosaltres estem aquí. Leonard Cohen, què dir de Tolstoi, o què dir de
Shakespeare.
De Shakespeare, no? El gran, no? Shakespeare el gran, que ha tocat el tema de totes les maneres possibles, la manera de matar, la manera de morir, però que es fa difícil saber ell què pensava sobre la mort. Ell, que era un gran escèptic, més aviat ateu, i en canvi la mort hi és constantment present, inclús amb els sonets. L'Audre Lorde, no?, que ha sigut una activista afroamericana molt important del segle, i que també ara s'està reivindicant. És a dir, hi ha hagut persones, òbviament, venen especialistes en aquestes persones, que les coneixen i ens ho explicaran. Força bé.
A través de la filosofia, però també de la literatura, com ens deies, del cinema, de la música, de la dansa, el Vilapensa acabarà amb un cant a la vida.
Sí, perquè la mort, precisament, per això hem trigat potser 6 anys, que no li acabàvem de trobar el to que pogués interessar la ciutadania, no? No ens imaginàvem 6 conferències de filosofia, perquè el que pretenem, com he dit repetidament, el Vilapensa el que pretén és crear el que es diu la filosofia pràctica. No me n'encanso de dir-ho. És a dir, reclamem que
pràctica i per a tots els públics, perdona,
Jordi. I per a tots els públics, però pràctica entenent de que qui vingui a l'auditori o que ho miri, que trobi una idea, una frase, alguna cosa que a milla digui, aquesta la compro, me l'emporto a casa, me l'emporto a casa. Amb la qual cosa hem de fugir necessàriament de la filosofia teòrica de que practiquen a les aules i als seminaris i als congressos. I llavors, en aquest cas, vam dir, hi haurà filosofia, però ens hem d'ajudar d'altres arts. Les altres arts, les altres expressions artístiques han d'ajudar més que mai a la filosofia a expressar. I, naturalment, pues, la música, el teatre, la literatura, el ballet, no deixen de ser aquests biaixos que comentava al començament, no? Per mirar la mort ens servim d'uns prismes que ens acosten, per no haver-ho de mirar, no haver-la de mirar de cara, que no podem, ens ajudem d'aquestes altres expressions artístiques. També de la filosofia, que és la raó del festival, òbviament. I en aquest sentit, ve, ara faré el contrapunt del que he dit fins ara, ve el gran ateu, diem, el gran defensor de l'ateisme, com és Michel Onfray. Michel Onfray, que és el gran pensador francès en aquests moments, o se'l considera així, ell és molt crític amb totes les històries i contes de vides més enllà de la mort, i teologies i cristianismes, està lluny. I bé, no? Però, en realitat, el que pretenem és que hi hagi un cúmul, un calidoscopi, m'agrada dir a mi, no? Que hi hagi moltes cares d'un prisma per explicar el mateix. Sempre amb el mateix fi, de donar missatges que cadascú entomarà el seu, el que li plagui, que li serveixi per no perdre la por a la mort, però, diguem, fer una transferència de por a respecte, diguem-ho així.
Calmar aquell desassossec que produeix, no?
Exactament, per suportar el desassossec. I sobretot una cosa molt important, també que és que, lligant amb aquest text d'aquesta infermera de Pades, no? Que no podem oblidar que a l'auditori del Vinceu vindrà gent i ens escoltaran per la ràdio i ens escoltaran per la televisió. I nosaltres no podem oblidar que algú d'aquests conciutadans l'endemà pot anar al Duran i Reinals una sessió de la quimio, o li hauran de fer ràdio, o haurà d'anar a recollir uns anàlisis incerts. És a dir, hem de tenir respecte, de tocar la mort d'una manera que tothom se senti acompanyat, inclús els que siguin malalts, que se sentin acompanyats per encarar aquest tema tan difícil de fer.
És que continua sent molt tabú. No la mirem de cara, com tu deies, per si de cas.
Bueno, és molt tabú. És molt tabú, però afortunadament ve gent, i hi ha molta gent, hi ha molta literatura al respecte, que potser va un pas més enllà de nosaltres, no? I que et fa adonar que és un tabú, que hi tenim por, que no volem sentir-ne parlar, que ho tapem, que la vida moderna això no ho permet, que tots hem de ser guapos i viure molts anys i sempre serem igual. Però hi ha gent que va un pas més endavant i que et fa veure, com va dir, per exemple, la Begoña Ramán. Ara me'n vaig a la Begoña Ramán l'any passat parlant del desig, no? Diu, per què hem de dir que una vida s'acaba malament? Perquè ens morim? Hem de dir que la vida és dolenta perquè s'acaba amb la mort? Té sentit, això? Aquesta és una pregunta oberta que portaria a una altra deducció. Doncs afanyem-nos a intentar viure bé. Això és el que pretenem. És a dir, donar pistes en general en el festival, com, per exemple, aquests mites, he parlat de Leonard Cohen i d'altres, com es van preparar per morir, com van acceptar la mort. Això és molt fàcil de dir pels micròfons. Jo no estic malalt, afortunadament, ni ningú de casa meva és malalt, no? Per tant, veus, ara estic potser cometent una mica aquesta gran gap que teníem a l'hora de preparar, no? Aquest respecte que ens mereix la persona que ens escolta ara i que està malalta. I que mai pugui pensar, aquest senyor de què parla? Està malalt? Sap el que és?
Com s'atreveix?
Com s'atreveix? Això és el que volem evitar. Però també és veritat que s'ha de reconèixer que se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar. Tots els professionals en parlen. La jornada de bioètica la recuperem després de 2 o 3 anys de no fer-la, però ha d'estar la mateixa comitè de bioètica de l'hospital i del d'això, dir, no, però el volem recuperar a tope. I parlant perquè el tema de la mort ens, diguem-ne, ens és com un reclam, ens és un nam al que ens hi hem d'enganxar. I hem de parlar del dol, i hem de parlar del suïcidi juvenil, i hem de parlar del dret a morir dignament. És a dir, hem de parlar de tot un tema que ja van una mica més enllà, diguem-ne, que no passa aquesta visió absolutament tancada, negra, fosca, el buit total que podria representar la mort.
El Vilapensa comença el dimarts 11 d'abril, just l'endemà de les vacances de Setmana Santa, però té 2 activitats prèvies molt potents, el proper divendres 31 de març i el 4 d'abril. Expliqueu-nos.
Sí, El Vilapens, és veritat que aquests últims anys ja s'ha expandit, no? Per davant i per darrere, i enguany torna a ser així. Hi ha una activitat que és la del divendres que ve, 31 de març, que fa molt temps que ja l'hem anunciat, que ja està quasi plena, perquè ha sortit l'agenda de Vinceu i volia ser com aquell primer acte de presentació on repartirem també els programes en paper, per tant, servirà d'alguna manera per no recordar que el Vilapensa ja és aquí, però és un acte molt potent que té dues parts, una lectura d'un text de Tolstoi, que és La mort d'Ivan Illich, amb uns actors que estimem, que són de Vilafranca i que s'han tornat a preparar aquest text, que no és dramàtic, però que l'han fet, no? Li han posat una dramaturgia per fer-lo encara més proper, on hi ha la Clara Cols, jo no me'n sé els noms massa bé.
Joan Marc Alimany, Lluís Laguna, Josep Maria Pujol, Montserrat Domingo i Anna Tomàs.
Bé, aquests quatre actors són els que han preparat la lectura, i la Montserrat Domingo i l'Anna Tomàs són les protagonistes de la segona part d'aquest acte, no? Perquè és un acte que li han posat dues cares. Després de la lectura hi haurà un fòrum, un debat, on coneixerem la Montserrat Domingo, que és una persona molt, molt potent, que viu a les muntanyes del Montsant, a Sant Joan del Codolar, és una ermitana, que, no, que s'ha brindat a venir a parlar de la seva vida, a parlar segurament també de la seva visió de la mort, i que juntament amb l'Anna Tomàs, que torna a ser una especialista local, no, conversaran després de la lectura de Tolstoi. Per tant, és un acte que té dues cares que ens fa molta il·lusió, perquè és el primer petardo, si es pot dir així, del Vilapensa, i que abans també hem de dir que a les 7 de la tarda els Trinitaris s'inaugura una exposició que també porta aquest nom tan, tan reconegut, que és el Sit Tibi Terra Levis, no? Que la terra et sigui lleu, una instal·lació de la Maria José Planells que va al voltant de la mort i que forma part d'aquest primer duet d'activitats que cobren. I encara n'hi ha un altre abans de l'11, que també ens fa molta il·lusió, crec que la setmana que ve en tornem a parlar, que s'ho val, que és aquest acte dedicat a la intel·ligència artificial i a la mort.
El 4 d'abril.
El 4 d'abril.
Sí, és un acte que té dos vessants, perquè és la projecció d'una pel·lícula de 48 minuts, però que té dues lectures. Una és la intel·ligència artificial aplicat a la mort, d'alguna manera, però després hi ha una part tan interessant com la primera, per això hi ha dos ponents, el Ramon López de Mantas i després hi ha el Javier Montaner. La segona és com passem el dol, perquè la pel·lícula va sobre un dol, una mort i un dol. I com la manera, com cadascú passem, o es pot passar el dol, com ens hi aproximem des d'un punt de vista, diguem-ne, teòric i des d'un punt de vista pràctic, i com podem fer suportable un dol i en quins moments el dol se'ns escapa de les mans i hauríem de recórrer a l'ajuda, no? Però crec que es complementen molt bé perquè tenen les dues visions. És intel·ligència artificial, potser és més cridaner, però després hi ha la part psicològica de la gent que hem perdut un ser estimat i que no ens en sortim a l'hora de gestionar el dia a dia.
En seguirem parlant. Mireu el programa, aquest extens programa, i reserveu les entrades com, Jordi?
Doncs, com sempre, a través de la web de Vilapensa o a través d'entrades.vinceum.cat, que també està tot penjat directament a la web de Vinceum. És aquest nostre portal que els que ja el fan servir ja saben, ja veuen allà Vilapensa i cada dia el que hi toca. I és cert que és molt important recordar que el Vilapensa és un festival presencial a totes. Reforcem aquesta idea que volem que la gent vingui, no? que estigui a prop de la persona que reflexiona i que es creï aquesta comunitat junts. I, per tant, l'Auditori de Vinceum és l'espai majoritari per tots els actes, tot i que hi ha algun acte fora, que també. Però ja es pot reservar des d'ahir i, per tant, convidem a qui ja tingui la gent de la mà que ho faci.
La mort, llums i ombres, centra aquest sisè Vilapensa a partir del 4 i fins al 19 d'abril. Com dèiem, seguirem parlant. Gràcies, Jordi, que vagi bé.
A reveure.
Adéu-siau. Yeah.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs quan són 12:15, engeguem l'últim flaix informatiu del matí d'avui, dia 22 de març, i engeguem explicant-vos que el conseller de Salut visita l'espai on es construirà la unitat de diàlisi de l'àrea docent. De fet, Manel Balcells ha visitat aquest dimarts a la tarda l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, on en un parell de mesos s'iniciaran les obres d'ampliació. Balcells, acompanyat, entre d'altres, del president del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, Jordi Cuyàs, el gerent del Consorci, Josep Lluís Ibáñez, delegat de, i el delegat territorial David Alclézar, i també el president del Consell Comarcal, Xavier Lluc, i l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha estat a l'espai on a partir del mes de maig es construirà aquesta nova unitat de diàlisi i l'àrea docent del grau d'infermeria. El conseller ha explicat que es tracta d'una inversió de 6 milions d'euros que forma part del conjunt d'inversions que el departament té previst pel Consorci en els propers anys. De fet, afegia que el total de 48 milions d'euros és una peça clau per impulsar la Vegueria Penedès. I Adif ha adjudicat les obres de millora de l'accessibilitat a l'estació de trens de l'Arbós. Aquesta és una actuació molt esperada al municipi, que forma part dels treballs d'implantació de l'ample estàndard pel corredor mediterrani. El cost de les obres és de 7,8 milions d'euros, finançats per fons europeus. Des de l'Ajuntament han celebrat que aquests treballs comencin aviat, però han reiterat també que l'edifici de l'estació també necessita millores urgents pel seu estat d'abandonament. Per aquest motiu, l'alcalde del municipi, Joan Sans, ha demanat una reunió urgent amb el subdelegat del govern a Tarragona per tractar aquest tema. I l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons s'ha adherit enguany al projecte La Bici de la Lola. És un compte impulsat per Alba Barber, Laia Pibernat i Judit Pilella amb l'objectiu d'erradicar les agressions sexuals a la infància i trencar tabús sobre aquesta problemàtica. Aquest àlbum il·lustrat s'ha finançat a través del micromecenatge i també de les aportacions voluntàries de diferents persones i institucions, i està adreçat a totes les edats i pretén obrir la porta a la comunicació sobre les violències sexuals amb els infants i també prevenir-les. Es tracta d'un objectiu plenament de compartir pel consistori que ha volgut contribuir a la causa fent difusió i fent arribar també aquest projecte a tots els veïns i veïnes del municipi de Sant Llorenç d'Hortons. Per tot plegat, l'Ajuntament ha adquirit 2 exemplars d'aquest conte que es podran trobar pròximament a les biblioteques. I acabem explicant-vos que l'Ateneu Mogenc organitza un casal durant les vacances escolars de Setmana Santa. Si es compta amb les inscripcions necessàries, preveuen poder-lo realitzar els dilluns 3 fins al dia 6 d'abril, en horari de 9 fins la 1 del migdia, al local 9 de Moja. El casal preveu organitzar-se en 2 grups diferenciats, un per nens i nenes d'entre 3 i 12 anys i un altre per nois i noies de 13 a 16 anys. Pels socis del casal, el preu per participar-hi és de 50 euros els 4 dies, 15 euros per un dia i 2 euros per un dia en ús del servei d'acollida que s'oferirà a partir de 8:45 del matí. Pels no socis, el preu serà de 60 euros els 4 dies, 20 euros per un dia de casal i 3 euros per un dia d'acollida. Així doncs, la data límit d'inscripció és fins al dia 31 de març i per més informació i inscripcions, les persones interessades han de contactar amb l'entitat a través de ateneumogenc@gmail.com.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 5 minuts tocats de 11:45. Acabem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres amb un parell de propostes pel cap de setmana. És l'agenda al detall dels dimecres. La primera té lloc a l'Arbós, on diumenge es fa la primera trobada de cotxes clàssics. Per saber-ne més, anem als estudis de Domenys Ràdio, on tenim a punt la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, aquesta primera trobada de cotxes clàssics que es durà a terme a l'Arbós, i per saber-ne com ha estat la idea i com es desenvoluparà, tenim el regidor de Promoció Econòmica i Turisme, l'Alfons Ribas. Molt bon dia, Alfons, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Quant de temps que no parlàvem tu i jo, eh?
Sí, és estrany, eh? Però bueno, ja saps que el bo es fa esperar, no?
I tant. Escolta, aquest diumenge, primera trobada de cotxes clàssics, com va sorgir la idea?
Bueno, nosaltres vam muntar ja fa uns mesos una trobada de... Bueno, una trobada no, era una etapa d'una, bueno, d'una cosa que s'estava muntant, que era la Volta a Espanya en etapes amb un Seat 600. I aquell dia, doncs, a l'Arbós vam tenir entre 40 i 50 Seat 600, que va ser molt curiós. I aleshores, dels contactes, una mica parlant amb la gent aquell dia, doncs ens vam, bueno, vam fer una mica de contacte amb algunes persones, que, bueno, parlant, doncs vam tenir aquesta idea de muntar, doncs, una trobada una mica més global, més gran, de cotxes clàssics, i bé, doncs vam dir, escolta'm, doncs això, mira, l'any nou 2023 ho hem de portar a terme, i, bueno, i d'aquí, no, doncs va venir la idea de muntar una trobada de cotxes clàssics a l'Arbós gran, una cosa amb envergadura com serà aquesta, i bé, doncs vam obrir les inscripcions, ara ja fa unes quantes setmanes, i bueno, i la veritat és que ha sigut un èxit, i al final, doncs, fins i tot hem hagut de parar inscripcions perquè ja tenim 160 cotxes, que és una xifra bastant important, i, bueno, i aleshores, doncs, aquest diumenge ja arriba el dia i tindrem, doncs, bueno, una concentració de 160 cotxes clàssics a l'Arbós, que estem, bueno, estem molt contents, no?, de que la puguem portar a terme.
El terme de cotxes clàssics és fins a un any en concret, no?
Bé, el tema de cotxes clàssics, jo no sóc un entès, però jo per el que tinc entès, un cotxe clàssic, jo diria que comença a comptar a partir dels 25 anys. Em sembla que és quan també comencen a deixar de pagar algun impost, no? D'això del terme cotxes. Nosaltres, per exemple, amb aquesta trobada, el que fem és cotxes de l'any 1990 cap enrere, com si diguéssim que això ja estem parlant potser de 30, bueno, de 30, més o menys 30-33 anys. Sí. Per posar, bueno, per sobre els 30 anys, tot i que clàssic potser ja podíem començar a considerar amb més de 25. Tot i que, si tu li comentes amb algú, segurament la gent dirà no, un cotxe clàssic és a partir de l'any 60 cap avall. Però, bueno, clàssic, podríem considerar que són 25 anys cap enrere, això sí.
I d'aquests 160 que ja teniu inscrits i que heu hagut d'aturar les inscripcions, ens pots fer 5 cèntims de quin tipus de cotxes veurem?
Sí, a veure, jo tampoc ara no vull desvalar-ho tot, perquè no. Aquí també passa una cosa, perquè la majoria no, el 100% dels cotxes que vindran són de particulars, i clar, tenim algun cotxe bastant espectacular que vindrà, però ja saps el que passa, no? Quan estem parlant d'un particular, sempre per circumstàncies personals, doncs pot passar que no acabi venint, o que hi ha gent que té una col·lecció de 3 o 4 cotxes porti un altre cotxe. Però, bueno, per exemple, la categoria de cotxes americans, per exemple, Ford Mustang, doncs, per exemple, en podem veure algun. Després també algun cotxe dels anys 20, que també pot ser molt curiós. Després aquests cotxes de partir dels anys 80, Golfs GTIs, Golfs Cabrio, bueno, tipus així, doncs també n'hi pot haver. I, bueno, jo crec que tindrem moltíssima varietat. I la veritat és que 160 cotxes, els que pugueu venir, jo crec que us tireu un rato bastant entretinguts, i a part amb l'acompanyament que li posem amb l'acte, que si suposo que ara em preguntaràs.
Sí.
Doncs jo crec que serà un matí fantàstic per gaudir amb família i amb amics.
Escolta, on fiqueu 160 cotxes a l'Arbós?
Sí, és una bona pregunta, perquè la gent m'ho pregunta. A veure, nosaltres vam estar mirant a diferents ubicacions a l'Arbós, i ens agradava sobretot el parc de Santa Llúcia, que podíem dir que està al centre del poble, no està lluny, per exemple, del polisportiu municipal. està entre el carrer de l'Hospital i l'avinguda Abat Josep Freixes. Em sembla que es diu així el carrer. doncs està allà aquest parc de Santa Lluïsa, que, bueno, que és molt conegut, ja, bueno, és un parc molt, molt concorregut per molts arrossencs i arrossenques, i allí, entre el carrer, una mica l'espai d'una pista que hi ha allà de futbol sala i voltants, i una esplanada que hi ha, hi poden cabre sent, bueno, hi podien cabre fins i tot més, agafant tot el carrer, però així, concentrant una miqueta tot, pensem que allí 160 cotxes hi poden cabre bé, i que hi hagi espai perquè la gent els pugui visitar amb tranquil·litat. Vull dir que el parc de Santa Llúcia és el lloc escollit.
Molt bé. Escolta, hi haurà acompanyament durant aquesta jornada fantàstica, que a més em sembla que el temps han dit que serà espectacular. I com acompanyareu o com amanireu tota aquesta trobada de cotxes clàssics?
Sí, ja saps que quan la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica de l'Arbós monta alguna cosa a Lourdes, ens agrada complementar, perquè no només vingueu a veure cotxes, sinó que tinguem també alguna cosa més, i amb altres fires que muntem doncs, també fem alguna cosa semblant. Nosaltres hem volgut complementar, doncs, per exemple, amb música. Tindrem un grup que faran versions dels anys 80, un grup que es diu The Jungle Boogies, i bueno, hi faran versions doncs, de, per exemple, Pink Floyd, no sé si faran algú també d'Hombres G, Manolo García, bueno, coses d'anys 80 total, no sé si faran també algú d'U2, que serà un concert també maco que donarà ambient. Després també tenim un mercat de segona mà que també serà doncs, de temàtica motor, temàtica de recanvis i de col·leccionisme de motor. Ja ens han comentat que vindran unes parades que solen anar a altres trobades i que són especialitzades, peces petites, revistes antigues, recanvis de motor, vull dir que serà també un mercat molt interessant. També tindrem servei de barra, donarem trofeus també al cotxe més antic i al cotxe que vingui de més lluny. També doncs, entregarem dorsals commemoratius als cotxes, donarem esmorzars als propietaris dels cotxes i acompanyants que vinguin. Bueno, li hem donat una mica doncs, de context, de contingut a la trobada, perquè no només bueno, vingueu a veure els cotxes, sinó que també passeu una estona divertida, ja ho dic, amb família i amics, sobretot.
I tot això a partir de quina hora?
Sí, començarem doncs, aquest diumenge 26 de març, a partir de les 10 del matí. Jo suposo que els cotxes començaran a arribar abans, i més o menys estarem, perquè us feu una idea, jo penso que estarem fins més o menys a les 2 de la tarda, 2 del migdia, i bueno, seran doncs, 4 horetes que estarem allí molt ben acompanyats. Ens han comentat que ens acompanyarà molta gent, perquè et facis una idea, Lourdes, ara mateix tenim aquests 160 cotxes apuntats, però és que els últims dies ens estan trucant que en volen venir més.
Uau.
I jo no sé si...
Igual a l'alcalde li agafa un jamacuco, no? Amb una mica de sort, pobret.
Sí, sí. A lo millor haguéssim superat els 200 de llarg, però bueno, nosaltres hem pogut posar ja el punt final amb aquests 160, i si després posa un altre any tenim l'oportunitat de repetir amb aquesta trobada, doncs podríem pensar d'ampliar, però bueno, pensem que amb 160 n'hi ha prou. Bueno, doncs veiem una mica amb la demanda i una mica palpant l'ambient, pensem que serà una jornada, si em dius que també farà bon temps, pensem que serà una jornada que vindrà molta gent i que, bueno, i que ja et dic que estem amb moltes ganes de rebre arbusencs i arbusenques, i també doncs, molta gent que us escolta, vosaltres també, doncs, de gent de tota la zona del Penedès i tot el territori, doncs, que ens acompanyin, que ja et dic que serà un matí fantàstic per venir a gaudir aquí a l'Arbós.
Doncs sí, tot el que feu des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Turisme ho pateu, s'ha demostrat amb altres esdeveniments, o sigui que des del Penedès en Xarxa, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta primera trobada de cotxes clàssics aquest diumenge a partir de les 10 del matí al Parc de Santa Llúcia de l'Arbós.
Molt bé, Lourdes, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall conjuga activitat física saludable amb solidaritat. I és que aquest diumenge té lloc a Sant Miquel d'Olèrdola la caminada solidària Caminem per tu, Pol, amb el propòsit de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. Ens acosta els detalls des de Canal 20, Raimon de Cara.
Parlem d'aquesta cita solidària, la caminada, passejada solidària, Caminem per tu, Pol, i ho fem conversant amb una de les promotores, la Carme Rodríguez, la mare d'en Pol Massip Rodríguez. Carme, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una caminada que arriba a la seva cinquena edició després de saltar el parèntesi de la pandèmia. Hi havia ganes de reprendre aquesta caminada solidària.
Sí, moltes ganes. Moltes ganes, sobretot perquè falten molts diners per la investigació.
En situes el plantejament, no ha variat en el que són els continguts essencials, amb algun canvi això sí, però es tracta de plegar molta gent per fer salut i recaptar diners. Aquest propòsit, aquest plantejament es manté des de la primera edició.
Correcte. Sí, es manté el mateix format. Ens trobarem a les 9:30 davant del Conill per sortir a les 10. Es proposen dues caminades circulars de 8 i 10 quilòmetres. Qui tingui ganes pot fer la de 10 i qui no en tingui tantes la de 8, però bueno, que totes dues són faciletes i que les pot fer tothom. I després a quarts d'una, doncs a la plaça, com sempre, i farem el vermut tots plegats.
Un vermut musical amenitzat per Roc Puig. Això serà aquest diumenge 26 de març a partir de 9:45. És el punt de trobada que s'ha fixat davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola, amb aquesta possibilitat de fer el recorregut que es vulgui fer en funció de si s'està més o menys preparat per caminar pels entorns del castell d'Olèrdola, 8 o 10 quilòmetres de distància. És una jornada familiar, oberta a tothom.
Correcte. Està obert a tothom i això, quanta més gent pugui venir millor, que fem una festa ben maca i esperem que el temps ens acompanyi i ho puguem gaudir tots. La caminada és molt maca, la ruta és bonica i bueno, els que ja han vingut ja la coneixen i com que ja ens agrada, pues, no cal canviar. És una ruta molt maca, pugem al castell i és molt assolible per tothom.
Carme, l'activitat és un homenatge al Pol Massip Rodríguez, al teu fill, però té aquest propòsit també solidari. És una molt maca manera de retre homenatge també al Pol, de recordar el Pol, recaptar diners per a la investigació del càncer infantil.
Exacte. El Pol aquest any ja farà 7 anys que ens va deixar i, bueno, és un dia molt maco, molt emotiu, perquè ens agrada veure que hi ha gent que recorda el Pol. Veiem els seus companys, coneguts, i bueno, al mateix temps és un dia maco i trist, però bueno, la finalitat és bona i endavant. A veure si podem arreplegar una bona quantitat de diners per continuar amb la investigació.
Hem de dir que aquesta caminada solidària, Caminem per tu, Pol, ja s'ha fet un lloc destacat dins d'aquestes propostes de sensibilització que es fan al territori, perquè amb 5 edicions heu aconseguit recaptar un bon pessic econòmic, molts diners.
Sí, prop de 40.000 euros.
Caram!
Estem contents, sí, estem molt contents. I a veure si podem incrementar aquesta xifra.
Us heu fixat un propòsit concret, una xifra que voldríeu assolir?
Home, quant més, millor. L'any passat vam tenir unes 400 inscripcions. I a veure, igual, i per nosaltres igualar-ho ja estaria bé.
I què és el que ha de fer una persona doncs, per participar en aquesta caminada, per tant, per fer la seva aportació? Com ho ha de fer?
Doncs s'ha d'inscriure a Entradium. Hi ha un enllaç que surten els cartells i, bueno, si es busca per les xarxes, doncs també Entradium. I, bueno, la inscripció val 15 euros. I també es pot participar, qui no pugui caminar però vulgui col·laborar, doncs tenim la fila zero. Es poden fer aportacions, també.
Com estan anant? Encara queden dies les inscripcions. Fa pinta que s'arribarà a aquestes 400 inscripcions.
Ai, veurem. Sempre, com sempre, és al final. La gent espera a última hora. Tenim cap a 150 o així inscripcions, però bueno, no cunda el pànico, que la gent s'apunta a última hora. Esperem assolir la xifra.
L'entrada també és lliure, pot participar sense fer aquesta aportació de 15 euros als menors de 10 anys. Això també ho heu anunciat.
Exacte.
Carme, també ho ha explicat, que la recaptació es destinarà a la recerca del sarcoma d'Ewing.
Sí. Ho destinem tots els diners al Laboratori d'Oncologia de Sant Joan de Déu i concretament a aquest tipus de tumor, que era concretament el que va tenir el Pol. Sarcoma d'Ewing és un tumor que afecta els ossos i bueno, es necessita investigació. Sempre comentem el mateix, no? El càncer infantil no es pot prevenir. I, bueno, és una loteria. I quan et toca, pues, segons quins tipus de tumors doncs, estan més estudiats que d'altres, i concretament amb el sarcoma Ewing té un pronòstic dolent, però s'estan invertint mitjans i a veure si pot avançar, que el pronòstic sigui millor.
I és molt important aquestes aportacions que malauradament no venen de les institucions, han de provenir d'aquestes iniciatives solidàries, encara en aquest àmbit de la captació de fons per destinar-los a la investigació del càncer infantil, cal molt camí a recórrer.
Sí, perquè el C és una malaltia minoritària. El càncer infantil és un 2% respecte al càncer d'adult i al ser una malaltia minoritària doncs no s'hi dediquen diners públics. Hi ha moltes esdeveniments com aquest, moltes associacions, i bueno, entre tots pues, es va avançant, però la veritat és que es necessiten mitjans.
En altres ocasions, en les primeres edicions, feia una festa que s'allargava amb sobretaula perquè hi havia un dinar, actuacions... Això, aquest format, bueno, ho heu reduït, no? Ho heu dimensionat d'una altra manera.
Sí. Arrel de la pandèmia pues, es va reduir perquè va ser impossible. Es reunia moltíssima gent i bueno, ara, a posteriori, si tu penses una mica, dius, ostres, és que hi havia molta, molta gent i tampoc som professionals, no? I com que l'any passat va anar prou bé, pues, tampoc ens hem plantejat canviar el format. Però bueno, queda obert. No diem que en properes edicions no puguem tornar a reprendre.
El que sí que hi haurà és una jornada que culminarà amb un vermut musical amenitzat pel Roc Puig.
Sí, un vermut musical a la plaça. Això tornem a recalcar, que esperem que ens faci un dia ben maco i ho podem gaudir tots. I el Roc Puig és un cantant d'Igualada que s'ha ofert molt solidàriament i bueno, fa molt i molt bé i segur que ens farà passar una bona estona.
Carme, abans ho hem comentat, aquestes 400 persones que van participar a la darrera edició, la massiva participació en les anteriors edicions de Caminem per tu, Pol, ja ens indica doncs, que hi ha molta gent que es reuneix més enllà d'Olèrdola, però sí que hi ha una gran implicació i es detecta del poble de Sant Miquel d'Olèrdola, molts veïns i veïnes que volen participar i ser-hi en aquella jornada. Suposo que això també et consta en tu i que ho tens ben present, Carme.
Per suposat que ho tinc molt present i ho agraeixo molt. Agraeixo molt a tot el veïnatge de Sant Miquel, a tota la gent que ve d'aquí, tota la gent que ve de fora, així com també a tots els nostres col·laboradors que ens ajuden, que sempre estan disposats, sempre tenen un sí per resposta. Els hi dono les gràcies perquè entre tots ho fem tot. I la veritat que sí, que molt agraïda per tothom.
I a més, amb aquesta facilitat, la possibilitat de triar entre un recorregut més accessible, més assequible, i un altre de més dificultat, de 8 o 10 quilòmetres. Això també ho heu volgut cuidar una altra vegada.
Sí, perquè ho pugui fer tothom, però bueno, com he dit abans, és fàcil. És fàcil i una ruta molt bonica. I fàcil per tothom, per venir amb nens, amb gossos, si es volen portar, com es vulgui.
Doncs insistim, aquesta cita solidària, la caminada solidària aquest 2023, que torna, Caminem per tu, Pol, aquest diumenge 26 de març, al punt de trobada a 2:15 del matí, davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola, i després a les 10 el primer recorregut i després a 10:15 el segon recorregut, aquestes distàncies de 8 i 10 quilòmetres, que no varia el recorregut, no, Carme, per l'entorn del castell d'Olèrdola.
Exacte, és que és molt bonic, aquest entorn és molt bonic, i també... Penso que a vegades la gent, quan ja ha vingut i ja sap que és fàcil, que el poden fer, pues que tampoc cal... Si ja el tens i és maco, per què canviar, no? I realment és bonic pujar al castell.
Una aposta segura, atractiva, en contacte amb la natura i aquest vincle, aquest maridatge entre activitat saludable i proposta solidària que ens arriba de la mà d'aquesta caminada. Caminem per tu, Pol. Carme Rodríguez, gràcies per explicar-ho. Enhorabona per la feina que feu i que vagi molt bé aquest diumenge 26 de març.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El que quiero no me quiere como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte, Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y mantendré.
Amb aquest toc flamenc amb palmes, aquest altre punt de música urbana i de pop anglès que trobem a I Like You Love Me de Rosalía, acabem aquest dimecres. Tornem demà de 9 a 12. Adéu-siau.
És el que me libera i és que hoy és carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. I don't need honesty. Fue real.